Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
D'entre totes les exposicions que es van fer a Barcelona l'any passat, quina diríeu que ha estat la més visitada? Sí, això ho sé, impossible de saber-les totes. Bé, doncs la més visitada va ser la cuina de Picasso, al Museu Picasso de Barcelona. Més de 200.000 visitants. Encara recordo el seu director, Emmanuel Guigón.
L'espacio de la cocina és el espacio de la creació per a Picasso.
Picasso pintava a la cuina, integrava plats, cots, llenguados, ous ferrats i botifarra a les pintures i escultures i havia arribat a dir: m'agradaria que els meus quadres fessin olor de porro. Esperem més exposicions com aquesta aquest any. I per cert, si algú va a Londres a partir del maig, visiteu el Museu Victoria and Albert, que acollirà l'exposició Food, per explorar tots els aspectes del menjar, des de la política fins al plaer, passant pels horts, la carn artificial o Instagram.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, que dura que és la feina de l'hostaleria, ja ho diuen, mira com m'he quedat.
Sí, la de locutor de ràdio també és dura.
No ho sé, no sé què és pitjor. Tira tu.
T'ha quedat una veu molt maca. Escolta'm, el que ha passat al voltant d'una taula aquests dies és que les autoritats belgues han decidit prohibir els rituals de sacrifici d'animals per motius religiosos. És una mesura que ha entrat en vigor aquest 1 de gener. Bàsicament, la prohibició afecta les comunitats jueva i musulmana del país que mantenen la pràctica del sacrifici amb l'animal encara conscient abans de matar-lo. Halal s'anomena aquesta pràctica de la tradició musulmana, kosher en el cas de la jueva.
Suposo que tot això amb l'objectiu de la prohibició és assegurar-se, això sí, que els animals no pateixin innecessàriament en el moment del sacrifici.
Correcte, consideren que és necessari estabornir l'animal abans de sacrificar-lo, mentre que aquestes religions degollen l'animal de viu en viu. La prohibició, per cert, ja fa temps que és vigent a països com Suècia, Dinamarca, Islàndia.
I aquí com ho tenim?
Aquí encara se sacrifiquen animals per diversió, però això és una altra cosa. Si et refereix als ritus religiosos, la Federació d'Indústries Càrnies diu que el 50% del xai i el 40% del boví se sacrifiquen per la pràctica halal.
Déu-n'hi-do, és un tema interessant, que un dia podríem tractar aquí, al restaurant caníbal. Va, més prohibicions.
Aquesta la trobem a l'estat nord-americà de Califòrnia, on s'hi ha prohibit definitivament la venda de foie. És una decisió del Tribunal Suprem d'aquell país en la línia de vetar la venda de productes procedents d'una au alimentada forçosament per engrandir el seu fetge.
Per tant, batalla guanyada per part dels animalistes, sí. Però atenció, perquè aquesta decisió ha obert el debat, evidentment.
I tant. De fet, ja es parla de si també se'n podria aturar la producció que se'n fa a Espanya, poca cosa, un 2% del total mundial, en benefici de la qualitat de vida dels animals. La veritat és que a mi el foie em crea un dilema, perquè és molt bo, a mi hi ha molta gent, és molt bo, però és clar, tots sabem més o menys com s'elabora.
Jo vaig estar a França, al Périgord, Vaig veure com ho feien i no m'estranya que estiguis tan afectat.
Sí, una mica sí.
Va, canviem de tema.
Ja que parlem de foie, acabem amb una última hora que ens arriba des de França.
Foie, França.
El mes que ve tancarà les portes al primer i únic restaurant nudista de París, Au Naturel. Va obrir ara fa un any aproximadament, però sembla que la clientela no ha respost amb l'entusiasme que esperaven els propietaris.
Sí, jo és que això d'anar a menjar sense roba, no sé tu. No ho acabo de veure. Un restaurant caníbal a Berlín. Sí, això sí que ho
claríssim.
Veig, però un restaurant nudista a París, No
ho veus clar, ni tu ni els parisencs, pel que sembla. En tot cas, tanca l'únic restaurant del món on et servien gambes amb gabardina i se l'acabaven traient.
A veure si en Ramonet en té avui, Dic de gambes,
Sí, vestides o no. Per sort, veig que ell sí que ve vestit, A veure, Ramoneda, vine.
Avui tenim una sommelier de baixa graduació, un gastrònom acabat de casar i un periodista amb romesco. I per començar, què els ve més de gust? Els podem oferir un pastisser i un historiador banyats amb xocolata, una nutricionista a la sal
o
un cambrer a la planxa.
No, xocolata.
Els el recomano molt poc fet.
Xocolata, l'historiador i el pastisser, sens dubte.
Perfecte. Escolta, Ramoneda, porta'm allò una infusió de mel i llimona, gingebre també. Jo no sé si arribo avui al final del servei.
Però el tema de la xocolata també,
Vale.
Excel·lent elecció. Un restaurant caníbal a Berlín.
Regálate un momento para disfrutar del placer irresistible de un bombón Lindor.
¿Va a decirme alguien quién se ha comido mi chocolate?
¡Corten!
Era como este, con un cacao tremendo. Muy bien, yo tengo todo el día.
Chocolate es valor. Placer en estado puro.
Chocolate con leche Nestlé.
Un gran vaso de leche en cada tableta.
Chocolate con leche Nestlé. Extra fino.
Chocolate la primera.
Tots sabem què és la xocolata industrial. La coneixem de sobres. L'hem tastat de totes maneres. Però imagineu-vos que us diuen que aquest 2019 tastareu la xocolata com mai abans ho havíeu fet.
Fava de cacau, eh? Tal qual.
La fava de cacau, tant com la rebem, el que fem ara és mirar, veure que estigui tota bé, seleccionem. Aquesta fava no està torrada, únicament està fermentada en la plantació d'origen, això és de Colòmbia.
Olivier Fernández és el director de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Pastissers de Barcelona, mestre xocolater i apassionat del món del cacau.
I la cultiven normalment, únicament la cultiven dones, però és una tradició que tenen allà. Amb aquestes faves concretament, que són molt bones, traiem el que no estigui bé i a partir d'ahir el que farem després és torrar-ho. El que fem és treure-li la pell. Un cop està pelat, mira, això és el soroll de pelar, no?, la xocolata. Tenim aquest nip que és d'un color molt oscur, un color com el cafè torrat. Això d'aquí és el nip del cacau. Això té un aroma, olores? L'aroma, sí. Té un aroma de xocolata espectacular, no?
Sí, provo, eh?
Sí, i tant. Ara està bo, ara està molt bo. Únicament...
Astringent, eh?
Sí, bastant... sí, té un sabor astringent, depèn també de l'origen i el tipus d'ava, eh?
És bo, eh? Vull dir, he provat un tros més i...
Molt bo. Crec que tothom deveria provar alguna vegada això perquè entens molt més la xocolata, no? Llavors el que tenim que fer és posar-lo amb aquesta màquina d'aquí. Aquesta màquina és una màquina que té dos pedres, és com un molí de l'oli d'oli.
L'oli, com de molturar,
sí,
no? Perquè
molturar,
ens ho imaginem.
I això el que fa és el mateix, es posa aquí el nip, la màquina són pedra contra pedra i fa un soroll molt característic, no? De pedra i pedra. Llavors aquí es tira el nip. I un cop estira el nip, el que passarà és que anirà triturant, alliberant la manteca de cacau i es farà líquid, totalment líquid, com coneixem la xocolata. Aquí seria on li posaríem també el sucre i això és un procés que pot durar 2, 3 dies, 4 dies sense parar. I això és com es denomina el conxat, el conching conxat, que és el que fa és moviment, calor i trituració. Si no està ben conxat i ben triturat, el que passa és que queda com aquest marro, no?, del cafè, no?, això perquè entengueu. Quan més bona sigui l'ava, menys temps està conxat. Un cop ja tenim la xocolata feta, passaria, en aquest cas, a temperat, que és poder cristal·litzar la xocolata per emmullar-la i tindre-la ja com tothom coneix la xocolata en tableta. No? Nosaltres ho fem amb una màquina, que la tenim aquí, amb una mena de catarata, no? on cau, aquí ja s'agafa, ja està cristal·litzada, s'agafa i ja es pot tastar. Ja... També hi ha que pensar que la xocolata té els tres estats. No? Ara està líquida, després estarà sòlida, però també té un estat gaseós, que és sempre que hi ha xocolata, hi ha aquesta olor característica xocolata, i això és perquè una part s'evapora, que et fa que vinguin moltes ganes de tastar-la, no? Que és el que està passant ara, no?
Jo ara no sé quina temperatura surt això, però em podria morrar directament, tant, com si fos un raig d'oli, d'aquest oli del raig, doncs jo ara ho faria això.
Ara això està a 36 graus, està perfecte, 37, 38 graus, està més o menys a la temperatura del cos.
Sí, sí, això no deixa de rajar xocolata, la podem provar o no per això?
I tant, vinga,
a veure.
Anem a provar, toma la cullera i tu mateixa.
Uau.
Però és que té... Bueno, és un sabor
és espectacular.
Molt, sí, és un sabor molt, molt suau, sembla dolç al principi, però després apareix tot aquest sabor més amarga de la xocolata. Això és una haba de Venezuela, d'un lloc molt característic de Venezuela que es diu Trincheras, i és una haba de cacau que està molt, bueno, aquesta en concret està molt bé.
Olivier, aquí veig unes beines de vainilla, sí. I jo una cosa que m'he obsessionat darrerament quan compro xocolata és trobar xocolata sense vainilla.
Sí, sí, sí. Nosaltres...
Per què? Mira, per què li posen tanta vainilla?
Jo t'explico. Nosaltres no fem xocolata amb vainilla, ni fem xocolata amb lecitina, ni fem xocolata amb manteca de cacau añadida. La xocolata que fem és xocolata únicament, sucre i cacau, res més. La vainilla es posa per donar-li sabor, però també per tapar d'alguna manera cacaus que no són tan agradables amb el sabor, o que el conxat no s'ha fet de manera correcta. Llavors la vainilla té aquesta virtut que dona sabor però també emmascara molt. Hi ha de molts orígens i molts xocolates que són molt, molt àcides, xocolates que són molt amargues, hi ha de tot, hi ha de tot. Parlem sempre de que nosaltres fem xocolata al 70% per poder tindre un barem. És tot un món, és molt semblant al, és pràcticament igual que el món del vi, no? El que passa que el món del vi hi ha més cultura, o es coneix molt més aquí. El món de la xocolata és més nova, no més nova en quant al producte, però més nova a tot el tema del vintobar, no? El vintobar és un nom que ha sortit procedent dels Estats Units. El món del vintobar pràcticament ja fa 9 anys.
Quedeu-vos amb aquest nom, vintobar, de la fava a la rajola.
És un moviment que sempre ha estat, que no és un moviment nou. La veritat és que serà una aposta molt, molt, que agradarà moltíssim, estic segur, perquè aquest olor a xocolata, aquestes màquines treballant, veure-les treballar... La casa comercial ens ajuda moltíssim perquè ens dona un producte molt bo, però no, però també podem fer-lo nosaltres, no? I aquesta producció petita ens ajudaria a tots a entendre molt més la xocolata, no? A valorar la part industrial, però també a valorar la part més artesana de la xocolata, no?
L'Escola de Pastisseria del Gremi de Pastissers de Barcelona té previst obrir el juliol un espai on es podrà veure tot el procés de fabricació artesana de la xocolata, veure-ho i comprar-la. I amb el mateix propòsit, a Girona, Jordi Roca obrirà d'aquí uns mesos Casa Cacau.
Clar, això serà el paradís dels xocolaters o dels llèpols, eh? En lloc de Charlie i la fàbrica de xocolata, li podríeu dir Olivier i la fàbrica de xocolata, eh? Jo ho estic veient, això.
Hola, mare!
Charlie!
Charlie! És el Willy Wonka. Ens ha acompanyat a casa.
Aquest nen li penso donar tota la meva fàbrica. Un xocolater ha de volar sol i lliure. Ha de seguir els seus somnis, siguin quines siguin les conseqüències.
I la veritat és que és el millor treball del món. La veritat és que sí, no? No? Obrim la fàbrica de xocolata i que la gent pugui entrar i pugui veure com es fa i pugui tastar. I, bueno, si en toqués la loteria, seguiria aquí. És que em donaria igual, perquè no és una qüestió de diners, és una qüestió, bueno, que no escolti tampoc ara ningú, no? Però no és una qüestió de diners, és una qüestió de passió, no? Això és molt, molt gran i és un treball espectacular, perquè te deixa fer el que, bueno, el que més t'agrada, no? Teniu que pensar que una màquina per fer-te xocolata per 300 euros ja la tens.
Espera, Olivier, perquè a mi aquesta olor m'està trastocant. M'estàs dient que això del front vintobar, és a dir, de la fava a la tauleta de xocolata, sí, a banda de fer-ho tu aquí, pot arribar a les cases de la gent?
Sí, és un moviment que, mira, tot això... A veure, a dir que va començar als Estats Units quan la xocolata es fa des de fa 3.000 anys no és veritat. Als Estats Units la gent va començar, sobretot a la zona de Califòrnia, torraven el cacau a casa seva, com amb un forn com el que tenim tothom a casa. El pelaven amb un secador de cabell normal i corrent, i un cop tenien el nim el trituraven tipus termomix o màquina similar. Això ja és el licor de cacau, i això es passa a una màquina que seria la conxadora. La conxadora, que, com us dic, es pot aconseguir per Amazon o mil llocs a internet, que ronda els 300 euros, o sigui, només perfectament es pot fer a casa sense ningú problema. Comences a entrar en aquest món i normalment la clau per entrar quasi sempre és la part industrial, no? que ja fa un treball que també està bé, o sigui, al final crec que hi ha lloc per tothom.
Molt bé, Olivier, ja tinc ganes que obrin Olivier i la seva fàbrica de xocolata. Mentre esperarem, i m'imagino menjant una d'aquestes tauletes, no sé, amb cervesa. M'han dit que la xocolata i la cervesa és la combinació perfecta. No sé si estàs d'acord.
Ja, aquesta combinació és molt, molt bona, no? A més, ho he tastat i la veritat és que és molt, molt bona. No sé si és la perfecta. El bo que té la xocolata és que fa perfectes moltes coses, no? I la vida i tots els acompanyants que li posis. Però sí, sí, que la veritat és una combinació molt bona, molt, molt bona.
La xocolata, la solució a tots els problemes que tenim, eh? Moltíssimes gràcies, un plaer i moltíssima sort, clar.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, la vostra casa, i us esperem aquí sempre que vulgueu.
Aquesta serà la xocolata que tastarem d'aquí res. Però d'on ve? Des de quan fa que en mengem? I per què genera tanta fascinació? A dues passes de l'Escola del Gremi de Pastissers hi ha el Museu de la Xocolata de Barcelona. Allà ens trobem amb Nikita Harwich, historiador i economista franco-veneçolà.
Señor Harwich, le he pedido una taza de chocolate caliente. ¿Le importa probarla? No sé si le... ¿Sí? A ver cómo la encuentra.
Sabroso. Es un chocolate preparado a la española, es decir, espeso. No le agregaron demasiado azúcar, lo cual es bueno. Bueno, tiene el sabor aterciopelado, que es el adecuado.
No sé si este chocolate es muy distinto al que se tomaba en sus inicios, la primera gente que tomó chocolate, que de hecho lo bebía también.
Sí, sí. Los antiguos indígenas americanos le agregaban vainilla, pues no conocían el azúcar, y también le agregaban picante, el famoso ají, y también, sobre todo los aztecas, solían agregarle achiote, que es un colorante vegetal que le daba una tonalidad roja a la bebida.
Muy bien, bueno, dejamos el chocolate aquí, si le parece, y entramos en el museo y me explica más cosas.
¿Cómo no, cómo no?
Nikita Harwich, que viu a París, és l'historiador més important de la xocolata a tot el món. Acaba de publicar el llibre Història del Chocolate.
¿Sabrá usted que en los últimos 20 años se han abierto más de 100 museos del chocolate en todas partes del mundo? En España, en Francia, en Italia, hasta en Corea del Sur. Es algo asombroso, algo que hace 20 años ni se habría uno planteado. El chocolate ahora es un verdadero fenómeno social.
¿Por qué? ¿Por qué cree?
Hay todo un lado festivo, la infancia, los nuevos productos que se sacan del chocolate, que hace que verdaderamente la gente ahora lo ve no solamente como una golosina, sino como una golosina que tiene algo más. O sea, que tiene una historia, que tiene un misterio, que tiene toda una, vamos a decir, una sociabilidad, y que es bueno rescatarla. Y el museo aquí de Barcelona es prueba de ello. Aquí tenemos el mapa que muestra que el árbol del cacao solo se da en la zona intertropical a nivel mundial, tanto en América, que es de donde proviene, como en las regiones africanas, que es donde se produce ahora, como en las regiones asiáticas, donde su cultivo ha ido progresando, sobre todo en los últimos años.
¿Cuál es el primer europeo que tiene contacto con el cacao? ¿Y dónde?
El primer europeo que tuvo contacto con el cacao fue el hermano del almirante Bartolomé Colón, en 1502, en el momento en que, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón se para en un archipiélago que queda frente a las costas caribeñas de lo que hoy es Honduras. El hermano de Colón se acercó con un barco que venía con la carabela y ahí cruzó una piragua, presumiblemente de mercaderes mayas, y que algunas cosas se cayeron de la piragua que se supone eran almendras de cacao. Ahí quedó la cosa y fue solo 20 años después la conquista de lo que hoy es México, Nueva España, que Hernán Cortés vuelve a darse cuenta que los indígenas consumen esas almendras raras, que además las utilizan como moneda.
Paseamos un poco. Mira, un fluquet de neu. Bueno, floquet de neu fet de xocolata blanca.
Sí. Bueno, una de las propiedades del cacao y del chocolate que resulta del cacao es que es una materia sumamente maleable, y prácticamente uno puede esculpir el cacao en todas las formas que uno quiere.
Supongo que una de las grandes revoluciones es el paso de esta bebida, ¿no?, el cacao bebido, a la tableta, que es lo que más conocemos ahora. ¿Cómo pasa esto?
Bueno, salvo en España, que todavía es campeón del mundo en cuanto al chocolate de taza. En Suiza, hacia 1875, cuando el señor Rodolfo Lindt dejó una máquina que molía el chocolate y que le agregaba la manteca de cacao durante todo un fin de semana prendida. Pues cuando regresó encontró que aquel líquido aterciopelado y espeso tenía una consistencia muy especial. Y eso fue el origen de la tableta tal como lo conocemos ahora. Pero ve, estamos hablando de siglo y medio. En términos del chocolate, llamémoslo así, industrial, son realmente unos 4 o 5 grupos que dominan más del 80% de todo el chocolate consumido en el mundo. Unos grupos que pueden ser suizos, como Nestlé, o norteamericanos, como Hershey's, como Mars, italianos como Ferrero, pues el famoso Nutella que moviliza, que eso no lo saben todos, la cuarta parte de todas las avellanas producidas en el mundo.
Van, ¿qué para dice?
La cuarta parte de todas las avellanas producidas en el mundo sirven para fabricar Nutella, así que se imaginará.
¿Y los productores de cacao se ganan bien la vida?
Yo diría que depende. En los últimos 20 o 30 años ha habido un interés de mejorar la calidad del cacao producido. Por eso que hoy día pueden haber unas diferencias. Un cacao ordinario costará quizás $2,000 la tonelada, pero un cacao fino puede llegar hasta $8,000 la tonelada. No es que uno se vuelva millonario con el cacao a nivel del cultivo, pero sí puede ser un agregado interesante para complementar el ingreso del productor cuando se trata de un productor rural. Este movimiento del bean to bar es un movimiento muy interesante porque es un poco la venganza de los pequeños productores sobre los grandes imperios industriales. Tierra predilecta para la producción de bombones de chocolate ha sido Cataluña. Y tanto así que hay chocolateros catalanes que ahora abren tiendas en otras partes de España y les va muy bien.
Así es. Señor Nikita Harwich, muchísimas gracias. Un placer.
Gracias a usted y bueno, espero que le haya interesado.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Clara Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, Clara, a mi ara em vindria de gust un vi així suau, lleugeret, no molta graduació, però clar, també em vindria de gust un vi negre. Què, m'ho pots arreglar això? Tindríem alguna cosa?
Jo crec que trobarem alguna cosa.
Sí?
Sí.
Amb la Clara Antúnez, sommelier i nutricionista, parlem de les coses del beure i avui ens hem proposat trencar un mite, que és que els vins suaus són els blancs i els vins forts són els negres. Doncs no. A més, és habitual sentir allò de escoltes que el vi negre és molt fort. És molt fort. No, no té per què.
És superhabitual sentir-ho i, de fet, jo ara començo a entendre-ho. Recordo quan era petita que una amiga de la meva mare deia: a mi m'agraden els vins que es poden tallar amb forquilla i ganivet. Jo en aquells moments pensava: però què està dient aquesta dona? I és cert que ara els vins que menys agraden són els que en diem forts o falsament forts.
És a dir, que això que jo ara t'estic demanant no és... És habitual,
és habitual, és molt, molt habitual.
És habitual. Sí. I entenc que aquesta furtó depèn de molts factors. Ara sabrem per què. De què depèn que trobem un vi fort o no fort, o suau?
Sobretot són tres elements els que podríem classificar com a determinants perquè sigui fort un vi. El primer de tots és l'alcohol. Depèn del grau alcohòlic, ens donarà la sensació que és més fort o més agressiu que no, no? L'alcohol s'evapora molt de pressa, amb molta facilitat, és molt volàtil i això fa que ens doni sensacions agressives a la boca. Mm-hmm. Per això relacionem la fortor amb graus alcohòlics alts.
Però, per exemple, uns 13 graus, per tu això seria fort? No.
Per mi no seria fort, perquè a més, els climes mediterranis ara, per menys de 13, trobem poca cosa.
Mm-hmm.
El segon element.
Exacte.
Tenim els tanins, aquesta paraula maleïda que dic jo que els sommeliers moltes vegades ens hem carregat el món del vi dels sommeliers per culpa d'utilitzar tant tanins. Tanins simplement és una molècula vegetal que es troba a totes les plantes quan comencen a fer-se llenyoses. Què vol dir això? Doncs quan una tija verda es torna marró. Un pinyol, tots els pinyols tenen tanins. Totes les fustes, els troncs d'arbre tenen tanins. Uh-huh. I els tanins són aquestes substàncies vegetals que ens donen sensacions, després en parlarem més, aspres, que donen astringència a la boca. Com més aspre sigui un vi, més tanins segurament tindrà. I aquests tanins poden ser de molt tipus. Els classifiquem sobretot en tres: madurs, verds i secants. I els que ens agraden més en general a tothom són els tanins madurs. Aquells que venen d'una fruita, d'un raïm que ha madurat bé, perquè així es donaran uns vins que tenen com una sensació de seda a la boca, una textura sedosa. Però d'altra banda, tenim els verds i els secants, que són aquells que ens deixen la boca com un fregall, com si haguéssim passat amb un fregall amb una nana.
Sí.
I aquests són els tanins verds. Aquests no ens agraden gaire i aquests són els que donen més fortor en els vins.
Exacte. Tercer factor per determinar això, la fortor d'un vi.
Uh-huh. El tercer factor podria ser la verdor i l'amargor. Un vi amarg, un vi desequilibrat, un vi que venia d'un raïm que no era madur, uh-huh, ens donarà unes sensacions amargues, verdes, d'herba, que poden ser desagradables.
Uh-huh. Molt bé, tot entès, Per resumir, un vi serà fort depenent de l'alcohol, dels tanins, dels famosos tanins i del grau de maduresa del raïm. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. I això que et deia, clar, em ve de gust un vi lleuger i jo crec que en tenim una bona gamma ara, eh?
Oh, i tant que sí. Ara mateix tenim vins de tots els estils, tots els tipus, no? I per tots els gustos, i tant. No només una sola variable és determinant perquè un vi deixi de ser fort. És a dir, sempre el vi és un món molt complex, sempre ho diem, que depèn de moltes coses que facin determinar que allò sigui fort, lleuger, etc. Però sobretot ens podem fixar com a punt clau inicial amb la varietat de raïm. Per exemple, les estrelles, amb la suavitat i amb la lleugeresa i subtilesa. Tenim la Pinot Noir, una varietat francesa, i la Trapat, una varietat que coneixem molt aquí a la Conca de Barberà. Per contraposició a la lleugeresa tenim la Cabernet Sauvignon, que és la potència feta a raïm.
És a dir, si jo bec un Pinot Noir o un Trapat, això, pim, ja em dona la pista que allò pot ser un vi negre
lleuger.
I entenc que el clima també hi deu dir alguna cosa amb això.
I tant, el clima també és molt determinant amb la fortor o no fortor d'aquests vins. En principi, climes frescos ajuden a fer vins més equilibrats i, per tant, menys graus alcohòlics, més lleugeresa. Si ens anem cap al nord d'Espanya, si ens anem, per exemple, a la Borgonya, a França, seria el lloc, la reina dels vins lleugers a nivell de territori, a nivell de climatologia, és on trobem la Borgonya de França.
És a dir, que ara entenc que, sabent tot això, ja podem anar cap al celler i comprar un vi negre que no sigui fort.
Sí, tot i que m'agradaria afegir una altra cosa.
A veure, digue'm.
Amb aquesta lleugeresa també dependrà la mà de l'home. Depenent de qui hagi fet aquest vi i de quin estil de viticultura i vinificació utilitzi el seu celler, serà més fort o no ho serà tant. També és important el pas de l'home en el procés d'elaboració del vi que determina aquest estil de vi.
Últimament he provat vins d'aquests lleugers negres extraordinaris que se'n fan dir vins naturals. I, de fet, això ve determinat per la manera com el fem.
Sí. No tots els vins naturals són lleugers, però n'hi ha molts que sí que ho són. Hanging around this dirty old town, picking for
nickels and dimes. I ara ve el quid de la qüestió, que jo me'n vaig a un celler o estic en un restaurant i vull demanar aquest vi, però clar, no vull sonar pedant, perquè ja ho sabem que moltes vegades el món d'en vi està relacionat amb tot aquest vocabulari que sembla pedant, diguem-ho així. Doncs vinga, com m'expresso? Com ho demano, això?
Som-hi. D'entrada, ni per ser pedants ni per ser com que sembla que no en tinc ni idea.
Exacte, això també és un altre, que semblaré una ignorant i tampoc vull semblar-ho.
Exacte, l'adjectiu fort l'hauríem de deixar enrere. Per tant, ens oblidem de fort o el deixem com a últim recurs al final si veiem que no ens entenen, diem, mira, fort.
Vale.
Com podríem dir-ho? Doncs podríem dir que ens agraden els vins negres, lleugers i equilibrats. La paraula equilibri ens ajuda molt a explicar que ens agraden les coses ben... amb la maduresa, amb el territori, amb el clima, ben equilibrats. O bé, d'una altra manera, podríem dir vins negres sense gaire tanins. Com hem dit que els tanins eren un dels factors més importants, doncs podríem dir vins negres sense gaire tanins. Els sommeliers, hi ha una cosa que ens facilita molt la feina, quan estem a botiga, restaurant, quan hem de prescriure algun vi en algun client, i és que el client ens digui quins són els vins que acostuma a consumir a casa seva i li agraden. Quins li agraden molt i quins no li agraden gens. Amb això tenim com una fotografia de l'estil de vi que vol aquella persona.
Perfecte, doncs bé, ara ja ho tinc més clar. Demanaré un vi negre, lleuger, equilibrat, sense gaires tanins i amb una baixa graduació. Ja ho tindrem tot fet. Clara Antonez, un plaer, gràcies.
Gràcies.
Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor. La Magdalena de Proust.
Plat que sempre recordo especialment...
Jordi Hurtado, presentador de televisió, recorda un plat que es pot aixafar amb forquilla.
És aquella ensaladilla russa de la mare, que era molt especial, no? I que a mi m'agradava també molt xafar-la, no? I allò amb aquella maionesa i aquelles olives i aquell pebrotet, etc. No? És a dir, és un plat que potser és molt senzill, és molt conegut, no? Però que... doncs que sembla que aquells estius en els que a més venia molta família, nosaltres veníem molta família de França, i llavors allò per ells era com una cosa très especial, no? Doncs aquella ensaladilla russa era meravellosa i continua sent, evidentment, meravellosa.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I cada setmana a aquesta hora al restaurant Caníbal entra Toni Massanés amb la seva fundació Alícia. Mira, ara veníem de menjar xocolates, de prendre vins negres lleugers, d'aquests que li agraden al Regol, i veig que tu portes ocells. Toni, bona tarda.
Avui volia parlar de perdius i guatlles, perquè encara n'és temporada. Ja sabem que són animals de caça, però també n'hi ha de granja, per això és el de la temporada, i que n'hi ha diferents espècies. Per comprar, i també per saber tot aquest coneixement que ja no tenim, de les aus, del seu sistema de cria, però també de caça, fogaràs i aviram, podem anar a la boqueria, a les parades d'Avinova, no? Que el propietari és el Salvador Capdevila, un personatge central de la boqueria. No només és un savi, un expert en aquesta menjar, és a més el president de l'Associació de Comerciants del famosíssim mercat. És un autèntic enamorat del mercat i sobretot és una bellíssima persona. I mira, jo cada cop trobo que això és més important. Ara està entusiasmat amb el nou espai que començaran a construir el mes que ve perquè els comerciants de la boqueria puguin interactuar més amb els clients, els puguin ensenyar, demostrar, degustar els productes, etc. Tant si trobeu el Salvador com si trobeu l'altra gent que està a les parades, us explicaran els diferents tipus d'aus, les salvatges, les criades i deixades anar, les de granja, i també les seves diferències. De guatlles salvatges, de fet, no en trobareu ara. De fet, ell en diu que com que acostumen a fer els nius als camps de cereals, la maquinària moderna de segar, doncs ara no respecta, no discrimina, com abans sí que feien els segadors quan hi ha nius amb ous i quan no, i això ha fet que en realitat l'espècie doncs hagi baixat molt a casa nostra, no? També en podeu menjar de granja, per això que són econòmiques, sanes i gustoses, i també de pagès ben criades, que són criades, diguéssim, però amb una mica més de qualitat.
Mercat de la Boqueria, parades d'Avinova, Salvador Capdevila, pregunteu per ell. I
Toni, per qui no n'ha comprat mai, i aquí m'incloc jo, no sé si tu, ara em diràs que no, segurament.
Per això les he portat, perquè de guatlles en menjam, són econòmiques, són molt sanes i són molt fàcils de fer, no? És que em fot molta ràbia que acabem fent el que fa tothom al món, que és només menjar hamburgueses i pollastre, i bacon. No ens adonem que abans menjàvem conill, per això he volgut parlar precisament d'aquests animals, no? Per tant, és molt fàcil, els podem fer, comprar obertes, fer-les a la brasa, que pot ser elèctrica, en un entorn urbà, evidentment no és el mateix, però són bones, i no costa res. Poden ser abans marinades amb herbes o amb oli, amb all i julivert, o també amb farigola. Algun dia haurem de dedicar un programa a la farigola, que és una de les coses sensacionals que tenim per aquí, o passar les cuixetes a la paella o al forn amb una marinada oriental, amb soges, sucres, etc. També les podem fer escabetxades, que és molt fàcil, oli, vinagre, ceba, sal, pebre en gra, més herbes, tot alhora, i també podem fer els ferrats de guall, que també els trobem i que fan molta gràcia, ja ho sabem, amb una base de pa amb sobrassada, etc, que a més amb els pallers antitrens ara són molt, molt fàcils de fer. Estofades, guisades, perdiu amb cargols, amb bolets, amb mongetes, si volem imitar el doctor, el catedràtic de la cuina catalana, el doctor Carles Galls, també podem mirar de fer-les molt endiumenjades a la moda d'Alcàntara, amb una recepta que du Tòfone, que per tant ara és molt de temporada. Però jo volia centrar-me, no?, parlar un momentet només de la manera en què més les hem cuinat i gaudit a casa nostra durant més de 100 anys, i que sembla que ara ens n'estem oblidant, amb alguna excepció, Cat Jovany i algun altre restaurant, que és la perdiu amb farcellets de col. Una perdiu guisada, amb uns farcellets, amb uns paquetets fets amb fulles de col escaldades, embolicades l'una amb l'altra, fent això, formant aquest farcell, i després enfarinades i fregides i posades al guisat per acompanyar. Aquests farcellets a vegades es faran amb farcí, amb carn picada, amb fruits secs, amb algunes altres coses, però només sols ja són boníssims. És un plat tan patrimonial, tant, diguéssim, que forma part de la nostra cultura, història del gust, fins i tot història del gust dels dies de festa, que el qui no l'hagi provat l'ha de provar.
Aquest costum, Toni, que hauríem de recuperar, perquè era habitual fa uns anys, i ara mira per on, doncs l'hem perdut.
Sí, fins fa molt, molt poc, i hòstia, són d'aquestes coses que de cop desapareixen, no? Ostres, és que tota la nostra literatura n'està ple de cites, no només la gastronòmica, de cites, aquestes perdius amb farcells de col, que jo crec que això, que si més no hem de provar una vegada, i segur que després
en voldrem més. Mengem més guatlles i més perdius, home. I a banda d'aquesta menja típica, d'aquests dies festius, ara ho deies, com és la perdiu i la gualla, però que podíem incorporar al dia a dia, què més hem de comprar, cuinar i menjar? A mitjans de gener estem, ja?
Doncs sí, més de caça, tòfones i cols, que n'hem parlat, i també hi ha cols de Brussel·les, coliflor, porros, naps, calçots, escaroles, carxofes, espinacs i pèsols, sí, han arribat, no només aquells tan exclusius, sinó que ja comencen a haver-ne una mica més. L'altre dia me'n vaig menjar uns amb botifarra al Haddock del carrer València 181, proveïts pel Pau Santa Maria, que hi cantaven els àngels, I delicioses taronges,
Sí,
n'hem de menjar d'aquí, perquè és una vergonya, que el que està passant amb les taronges, que ja n'hi escullen, que els nostres productors d'aquí, del País Valencià, no les estan collint. Per cert, sobre això, mireu el 30 minuts d'aquest diumenge.
Quina vergonya, això de les taronges, que estan a terra, perquè evidentment no surt a compte ni collir-les. I això, en recordeu-vos, aquest diumenge a les 10 del vespre a TV3, 30 minuts, titulat D'on ve el que mengem? I em sembla que t'hi veurem, Toni.
Sí,
no?
A mi hi ha molta altra gent, molt més sàvia, però crec que el tema, el problema s'ho val, i ens hem de començar a conscienciar d'aquestes
coses. Exacte, parlaràs d'això que fem aquí cada setmana, dels productes de proximitat. Moltíssimes gràcies, la setmana vinent més.
Vine al restaurant Caníbal i et menjarem a petons. Un restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?
I aquí estem al voltant de la taula del restaurant Caníbal per decidir si això que tenim aquí és una genialitat o un desastre. Gerard, he arribat amb veu al final del programa.
Sí, ja ho sento.
Però
molt bé, enhorabona.
Fas
patir una mica.
Si veus que defalleixo, doncs tu mateix.
Jo agafaré el volat, no pateixis.
Tu acabes això, eh? Vinga.
Va, avui repetim convidada. És una valenta que després d'haver passat pel Nyapotop, em sembla que era pel mes de setembre, a tastar uns magnífics tentàculos de cefalòpodo en conserva, ha volgut tornar de manera voluntària. És l'Anna Casanova, la persona que hi ha rere el compte d'Instagram lovefood_es.
Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda, molt bé. Aquí de nou.
Voluntàriament, eh?
Voluntàriament.
No t'hem obligat ni res.
No. Ho confesso aquí a la ràdio que no m'han obligat.
Escolta, no vens carregada de ganivets, no? Veig?
No, me'ls he deixat.
Sí? Bueno, hem vist que l'última imatge del teu compte d'Instagram són uns ganivets i em sembla que estaves al culinari, com hem de dir això en anglès, eh? Institute of Barcelona.
Sí, exacte.
De fet, que s'acaba d'obrir, fa 4 dies, i al capdavant Pep Noguer, company d'aquesta casa.
Sí, el dimarts vam començar.
Com van les classes?
Molt bé, de moment molt motivats, tenia moltes ganes de començar ja, però sí. Torno amb molts canvis, eh?
Sí?
Sí. He començat a estudiar, també. Estic amb la Mireia Carbó fent classes de cuina, també.
Molt bé, eh?
Sí, i fent cosetes. I 2019 he començat amb molts canvis.
Sí, i sabent esmolar ganivets, que és el primer que ha de saber fer un cuiner.
Exacte, avui hem tingut sessió amb el Ramon, de Butxet. Molt bé, molt xulo.
Veus? Clar, és que si no tens els ganivets esmolats no hi ha res a fer.
Bé, esperem que no els hagi de treure avui els ganivets.
Sí. Els necessitem avui o no, Gerard?
No, en principi no, perquè avui us porto un producte que així d'entrada penses, hòstia, realment cal que existeixi això? Algú ha pensat que hi pot haver demanda d'aquest producte?
Ai.
Senyores i senyors, bé, avui senyores, us presento les Chips Prawn Cocktail, o dit en català, les patates fregides amb gust de còctel de gambes. Us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast per definir si ens trobem davant d'un producte top o un producte nyap.
Vinga, va, doncs comencem pels arguments a favor, va.
A veure, això és vintage. És tan sorprenent que algú s'hagi plantejat fer patates amb còctel de gambes que potser ho podem arribar a incloure a la categoria de menjar vintage, no? Com els dàtils amb bacon, per exemple, o els plats combinats. De tan antic ha donat tota la volta i passa a tornar a ser modern. No ho sé, intento mirar-m'ho des d'un punt de vista positiu i optimista, eh? Per tant, ho podríem vendre com a producte vintage.
Ja està molt de moda ara tot lo vintage.
Veus?
No? La comida viejuna, però així renovada.
L'Anna Vega, col·laboradora d'aquest programa, que has fet un llibre que es diu això, Cocina Viejuna.
Correcte. Exacte. Per tant, podríem incloure aquestes patates fregides amb gust de còctel de gambes com a producte vintage. Mm-hmm. No? Un altre argument, mates 2 aperitius amb un sol producte. Posats a oferir un aperitiu d'època als teus convidats, amb aquestes patates mates 2 clàssics d'un sol tret. Les patates de bossa clàssiques i el còctel de gambes. Mm-hmm. Només que ho rematis amb unes olives farcides d'anxova i uns canapés fets amb pa de motlla i base de Filadèlfia, no? Doncs ho tindrem tot a punt i per poc més d'un euro, tu. Vull dir, 2 aperitius per una mica més d'un euro és perfecte. I el tercer argument a favor, això està fet al País i etiquetat en català. Què passa? Em costa trobar-li coses positives i alerta que no estic dient que siguin dolentes, eh? Aquestes patates encara les hem de tastar. Però el cas és que estem parlant d'una marca catalana, Fried Ravage, que etiqueta en català, cosa que no passa sovint. Per tant, aquí s'ha guanyat el tercer punt positiu.
Mira tu, va, anem ara a escoltar els arguments en contra.
A veure, la idea en si, no? Si no has volgut fer un producte pretesament vintage, la idea fluixeja. Qui comprarà les patates fregides amb gust de còctel de gambes? Per què còctel de gambes si hi ha plats que agraden més? No sé, doncs fes patates amb gust de paella, per exemple, no? Patates amb gust de pizza, gust d'escalivada, de vedella amb bolets, de xató, no? Fins i tot, per què no? Per què còctel de gambes? No entenc la fixació precisament en aquest altre aperitiu.
Ara s'han posat de moda aquestes amb gust d'ou fregit.
Sí, exacte.
Tenen un èxit descomunal.
Sí. Que tenen bastant gust d'ou fregit, eh? Tot sigui dit.
Jo voto per patates amb gust d'ous farcits.
Ous farcits?
Sí, és que soc molt fan. I és algo així també viejuno, no? Ja posats, doncs fem-ho bé.
Des d'aquí els hi diem, els creadors de Fritz Ravitz. Vinga, va.
Va, el segon argument en contra, la simplificació del còctel de gambes, no? Perdoneu, però m'he estat documentant i els grans restauradors dels anys 80 coincideixen en numerar molts més ingredients en un còctel de gambes que la salsa rosa i les pròpies gambes. Podem parlar, per exemple, de pinya, blat de moro, enciam iceberg, no? Que podia aguantar molt la humitat durant dies, de manera que podies preparar els còctels amb molt temps d'antelació. I també hi havia qui afegia afegir una mica de whisky o conyac a la salsa. Tots aquests matisos del còctel de gambes els hem perdut en aquesta bossa. No hi són representats, per tant, és un punt en contra.
Quina llàstima.
Sí.
Quina
I el llàstima. Tercer argument en contra. Aquí dins, en aquesta bossa, hi ha de tot. Atenció a alguns dels ingredients que s'han utilitzat per l'elaboració d'aquestes patates amb gust de còctel de gambes. Hi ha patates seleccionades, fins aquí bé. Després, oli de girassol i aroma de còctel de gambes. Això ja porta un parell de es, porta sal, porta sucre. Després hi ha sèrum de llet, ceba en pols, tomàquet en pols, pa ratllat, aroma d'espècies i, atenció, el gust de gamba arriba amb la clofolla de gambeta en pols, entre parèntesi, crustaci. O sigui que les closques dels crustacis són els que al final formen aquest còctel de gambes.
Meravellós. Tothom sap que el que més gust té de la gamba és la... És la...
La clofolla, diu aquí els ingredients etiquetats en català. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats.
Obre,
aquest sorollet és que estic obrint la bossa. L'aroma de còctel de gambes comença a envair l'estudi.
Fem el tast.
I aquí podeu començar a fer-ne el tast.
Vinga,
Anna, si vols començar tu.
Una patata xip sempre entra bé.
Sí, t'anirà molt bé pel coll, per arrossegar tot el que hi tinguis. Què?
És cruixent.
Sí, cruixent, ja ho tenim, no? Per si unes patates fregides s'agraeix que siguin cruixents. Què?
La closca de crustaci triturat no li trobo.
No, a mi em ve com molt de gust de vinagre, no?
Vinagre, eh?
Molt de vinagre, sí, molt.
Sí, i la gamba no la trobem no.
De fet, si ens diguéssim patata sabor vinagre,
sí, podríem colar.
Seria això.
Sí, després faltaria que algú comprés, no? Patates amb gust de vinagre.
Ah, exacte.
Què?
No sé, no li trobo massa el sentit, però això.
És bo, en tot cas, n'aniríeu menjant si us les posen en un plat, en una taula o...
Home, sí, a veure. Sí, per menjar, sí.
No ho heu escopit, no? Seria un punt a favor. Bueno, ai, no ho sé, va, ja, us veig amb cara de no gaire entusiasme, en
no,
tot cas, a totes
no,
dies.
Home, no, perquè no. Bueno, no. És que no sap el...
No.
Un còctel de gambes.
Que se suposa que és... No
te gusta còctel de gambes, deixem-ho clar.
Res, doncs situem-ho, va, a veure, comencem per l'Anna. Si haguéssim de situar aquestes patates amb gust de còctel de gambes en un punt entre el nyap o el top, on ho situaries?
Jo ho sento molt pels senyors de Fried Rabbits, però per mi és un nyap.
Nyap, eh? A veure, Paula, el teu vot, nyap o top?
Jo potser dic això del pser... Però més a prop del nyap, va.
Més
a prop del nyap, sí.
Per tant, una altra vegada, per segona setmana consecutiva, ens trobem davant d'un producte...
Nyap! Ai, Anna.
Quina llàstima, eh?
Love food, que no el va la food que tenim aquí, no...
Sempre, per això, sempre em doneu coses de peix, a provar.
Sí, que és veritat.
Sí, això és perquè soc de Montgat del peix.
Ai, sí, quin gust de vinagre, és veritat.
Vinagre, és una patata amb vinagre.
No, i ojo, que a mi m'agrada molt el vinagre, però tampoc no cola tampoc com a patata de vinagre.
No estan caducades. Anna Casanova, moltíssimes gràcies per repetir.
A vosaltres.
I qui sí ha quedat ben servit avui és el nostre crític de capçalera, Filip Regó, que no ha anat a un lloc, no? Avui ha anat a tres bars. Endavant, Filip.
Avui parlarem de tres bars. Uns bars senzills, on es menja bé i barat. Tots tres són molt diferents.
Bar Michigan, carrer Travessera de Gràcia, número 22, Barcelona.
Diu la llegenda que Vázquez Montalbán hi anava sovint. Des de fa uns anys, la propietària és la Rosi, una dona xinesa que va agafar el relleu d'aquest restaurant emblemàtic amb determinació i molt de respecte. Però respecte significa també donar una nova vida a les parets. Aquest bar Michigan ha agafat un aire de bistró francès de barri amb un toc d'elegància sorprenent. Cal tastar una ració de la famosa truita de la casa, especialment de la de Botifarra, l'amanida César, un sucós ocell tons a la romana o el fantàstic capipot de la carta, que de vegada ofereix el menú del dia per 15 euros, que és molt recomanable. Gràcies a un ex-cuiner del coure que els prepara, aquests plats senzills adquireixen aires d'alta cuina.
Bar Diània, carrer Mozart, número 20, Barcelona.
és un bar per als amants dels arrossos valencians i de cuina rústica e identitària, similar al que és Na Mindona amb la cuina mallorquina. Tot un exotisme de proximitat amb el seu esgarraet i el seu figatell. Els germans Mascarell, de Gandia, porten el negoci ells tots sols, un és a la sala i l'altre a la cuina. No us espereu un servei tres estrella. Els plats surten al seu ritme i amb algun descuit. Vaig tastar l'arròs de carxofa i costella del menú d'11 € i estava al punt. També vaig voler demanar un parell de plat de la carta. L'espencat, una mena d'escalivada amb el seu brins de capellan sec, una mena de maire seca. També una fideuà excel·lent, amb fideus grossuts. Els musclos i les gambes eren una mica secs, però el punt elàstic de la pasta i el gust del plat eren perfectes. Darrere la barra, un televisor sintonitza a punt el nou canal autonòmic del País Valencià.
Bar Torpedo, carrer Aribau, 143, Barcelona.
I per acabar, el bar més gamberro de tots, que acaba d'obrir el cuider Rafa Penya del Gresca. Una de les seves particularitats és que obre a les 7 de la tarda i fins a les 3 de la matinada. En Rafa és capaç de fer una alta cuina exquisida al seu restaurant gastronòmic, una cuina de bistró bona i sense complicació al seu bar Gresca, i ara uns entrepans gairebé de luxe al seu nou local del carrer Aribau. Excel·lent les Kentuckit Fried Guatlla, arrebossades i sucosíssimes, picant i cruixent l'entrepà de soft crab i el superburger que no podia faltar. L'únic postre d'aquest bar, i gairebé el millor de tota la carta, i és una bomba de sucre i amidé, a més no poder. Es tracta del crack pie, que en Rafa confessa, sense dissimular, haver copiat a la pastissera del Momofuku de Nova York. És una mena de pasta brisa de mantega salada amb caramel i miso. Per veure, només hi ha vins naturals i combinats.
No sabria quin triar, m'agraden tots.
Per cert, avui torna a l'Esturgó. Suposo que portarà les butxaques plenes després de totes les propines que s'ha estalviat aquests dies. O sigui que, Esturgó, avui estira't una miqueta, eh?
Els que aquests dies heu començat dieta per rebaixar les tones de panetoni que tant li agrada a la meva companya propinaire, ja podeu deixar-la. No us hi esforceu, fareu una o dues setmanes de restricció fins que arribarà la primera calçotada. Sí, amics caníbals, arriba l'època de les calçotades, aquelles setmanes en què la teva vida social es mesura amb la quantitat de calçotades programades. Ei, m'agraden, eh? Però hi ha certes coses que em fan arrufar el nas. Unes són les calçotades de restaurant. Mira, no són calçotades, em sap greu. Allà hi menges calçots, punt. Una altra, els que volen fer una calçotada sense emportar-se. Uf, es posen pitet integral i guants de plàstic, com els de triar la fruita al súper. No, poseu-vos un mono de plàstic antièbola, no fos cas que us caigui un trosset de pela carbonitzada. I ja n'hi entro en els que en dieu calçotada a fer quatre calçots mal cuits en una barbacoa al terrat de casa. O pitjor, els que els feu al forn i pareu taula, forquilla, ganivet, i encara pengeu a Instagram de calçotada, amb un filtre preciós. És com dir que fas una matança del porc coent quatre botifarres a la planxa elèctrica. No, les coses pel seu nom.
Hem arribat al final del servei. Tanquem el restaurant Caníbal la setmana vinent. Obrim a la mateixa hora. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safontria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Morés.
Si els agraden els menuts, no es perdin un restaurant Caníbal a Berlín. Tenim cervellets d'alta qualitat.